Sols. Diari d'un jove tancat en un orfenat és un document singular. El diari d'un jove, Joan Campmany, tancat durant 13 anys, del 1931 al 1945, en un orfenat de Catalunya, el Patronat Ribes. Un diari que descriu amb detall la vida en la institució durant la República, la Guerra Civil i la dictadura franquista, i com aquests canvis sociopolítics van repercutir en la quotidianitat dels orfes. Sols és també un testimoni que denuncia en primera persona els abusos de poder i els maltractaments físics i psíquics que patien els infants per part de la institució. Es tracta d'un diari elaborat per Joan Campmany entre els 17 i els 18 anys, just després d'abandonar per sempre l'orfenat Ribes. Avui en parlem d'aquest testimoni amb la Rosa Campmany, la seva filla, que ha transcrit i editat aquest manuscrit. I aquí saludem. Rosa, molt bon dia.
Molt bon dia.
I benvinguda.
Gràcies.
I ens has portat una joia que jo crec que per tu és un tresor.
Per mi ho és.
Més que una joia, que és el manuscrit original del teu pare, titulat Germans. Però manuscrit literal.
Total.
És a dir, tinc ara mateix, estic allò fullejant, aquest manuscrit que ja té el color que li dona el pas del temps, i efectivament es veu escrit del propi puny del teu pare, el que va viure.
Exacte.
En aquella institució durant 13 anys, que deurien ser un calvari.
Per ell m'imagino que sí, tal com ho explica en el llibre. El que passa és que després es va saber alliberar, no va tenir mals records. Va escriure'l i va fer net.
Li va servir de teràpia.
De teràpia, totalment. Vull dir, després va ser un home simpàtic, alegre, carinyós, tendre. No ens parlava del que li havia passat a l'orfenat.
No l'havia quedat rancúnia...
Gens ni mica.
Dolor,
gens.
O almenys no ho demostrava, no? Cap a vosaltres.
O no ho demostrava, però realment li notaves que no, que volia viure el present que tenia ara, la família que s'havia creat i que no havia tingut abans.
Saps que hi ha un detall que m'ha sorprès en positiu, i és que aquest manuscrit que explicava mare que el va escriure quan va sortir entre els 17 i els 18 anys, ho dic perquè ara veia aquí al peu de la portada, dedicat a Amèlia Font. Amèlia Font és l'amor del teu pare, la teva mare.
Exacte.
La teva mare.
Exacte.
5 de gener de 1948.
Que és quan li va entregar.
Li va entregar, i li va entregar quan tenia 19 anys, abans de marxar al servei militar.
Exacte.
I això va ser, doncs, no sé si dir-li una demostració d'amor, d'honestedat, de dir-li...
Sí,
soc aquest.
Exacte, jo crec que sí. Vull dir, just en el moment en què ell ha de marxar, li entrega com a regal i d'alguna manera li diu, aquí dintre estic, aquí, aquest soc, i me'n vaig, i quan tornis, si a tu et sembla bé, m'acceptes, i si no, no. Pensa que es van conèixer, que la meva mare tenia 12 anys i el meu pare 15. Uh-huh. I eren uns nens. I van viure fins que el meu pare va morir, junts.
La teva mare viu?
La meva mare viu. La Leonor, germana bessona, també, que també surt en el llibre. Perquè, bueno, va ser molt divertit. O sigui, el meu pare es va enamorar d'una nena, ho diu en el documental, no sé si l'heu vist, bueno, hi ha un documental que es diu Memòries d'un orfe, i allà surten totes dues. Aleshores, el meu pare deia, bueno, venia una nena amb trenes que una setmana reia i l'altra no. I ell no sabia el per què, fins que es va enterar que eren bessones. Aleshores, ell la començava a seguir... Però, clar, una setmana seguia amb una i l'altra a l'altra, i a l'hora d'entregar-li una carta per mostrar-li els seus sentiments una miqueta, doncs es va equivocar. I li va donar la que no tocava.
Però al final el teu pare es va quedar amb l'Amèlia. L'Amèlia era la que somreia?
Sí, l'Amèlia era la que somria. Somreia.
Fa una setmana, just ara, fa una setmana que es va presentar el llibre Sant Cugat. Quina va ser la reacció del públic?
Tothom queda com emocionat, d'alguna manera, perquè sí que en sabem d'aquestes històries.
Clar.
De fet, és que cada dia poses les notícies i te n'assabentes, perquè el més trist de tot és que està passant encara. El meu pare, d'alguna forma, deia que volia que això es fes públic perquè no tornés a passar. No és cert.
I la història es repeteix.
La història
desgraciadament.
I és
veritat.
Jo crec que estem tan colmats de notícies terribles que hi ha un moment en el que ja no ens arriben, no ens traspassen la pell, jo crec.
I som aleshores, immunes ja, no? Ja no reaccionem davant de tot això.
Jo crec que no, vull dir, a veure, hem vist... Bueno, és que estem veient coses terribles. I, clar, arriba un punt que dius, bueno, sí, vale, està passant. És que et sents impotent, a més. I aleshores, doncs, clar, quan es parla d'una persona concreta, quan li pots posar cara, doncs això arriba a la gent i és el que va passant a la presentació. Vull dir, la gent estava com... emocionada.
Una història realment. Personal, una història real.
Real, real, sí.
I explicada en primera persona. Et volia preguntar, però no, em sembla que potser me la podria estalviar, dir que el llibre, Els Sols, no el manuscrit original, sinó aquests sols que tu, diguem, has transcrit, no? I que has deixat algunes coses potser menys importants pel camí per intentar concentrar el realment significatiu en aquest, en aquest llibre.
Sí,
dic, és un llibre que té per si sol valor literari, antropològic, històric, fins i tot, però per tu té un altre valor afegit.
Evidentment. No, per mi ja et dic, o sigui, és el tresor, és la joia que tenim a casa. És el meu pare, que està aquí dins. I l'avantatge de conèixer la infància del teu pare. O sigui, normalment, a veure, la gent gran parla, jo quan era jove, jo feia això, feia les batallites de l'abuelo.
No tens un testimoni escrit.
Exacte. I aquí, doncs, el vas coneguent des de que tenia 4 anys i això, doncs, t'arriba molt i jo crec que es transmet, no?, en el llibre la història d'un nen que està sol, tancat, mort de por, que no té a ningú en el món i que d'alguna forma sap vèncer tot això a còpia d'anys, de càstigs, de pèrdues i de moltes coses, es sap refer i tirar endavant.
El fa una persona forta.
Molt forta, molt forta. Sí, no ho semblava, eh?
Sí.
O sigui, ell no, vull dir, era un home molt tranquil, però era molt fort. I aquesta fortalesa jo l'he conegut a través del llibre, del manuscrit.
Sí, es perquè... va enfortint a mesura que passen els anys, eh?
Exacte, clar, és que sobretot és el que també faig una mica d'incidència amb els 3 anys de guerra. Això els fa, pobrets, madurar molt, perquè, bueno, passen gana, els abandonen, els deixen sols dalt d'una muntanya, maten un porc a ganivetades i a cops de bastó perquè tenen gana i han de menjar aquelles criatures, viuen la mort dels companys mentre els volen traslladar a França o a Rússia, no ho saben. Clar, tot això fa madurar moltíssim, tristament. Hauríem de madurar d'una altra manera, però és així.
Quan t'arriba a tu el manuscrit del teu pare per primera vegada a les teves mans?
Tenir-lo l'he tingut sempre. O sigui,
però allò quan tu realment el tens amb consciència,
sí,
i saps,
sí,
de què es tracta,
sí,
què tens a les mans.
Sí, el 50. El 50 jo em vaig apuntar amb un taller de guionistes de Barcelona, de la productora Rodar i Rodar, i va haver un moment que aquest llibre era com si em cridés. Vull dir, no ho sé com explicar-t'ho, passava per davant.
Però l'havies tingut a casa, el tenies a casa?
El tenia a casa els pares,
sí.
I evidentment jo l'havia vist i l'havia llegit, però bueno, tenia altres coses, diguem que altres prioritats, família, fills, feina, però el 50 era com que, no ho sé, passava per davant de l'estanteria on estava el llibre i em cridava, no ho sé dir d'una altra forma. Aleshores el vaig agafar, me'l vaig llegir amb molta cura, i vaig pensar, això s'ha de saber, i això s'ha de transcriure, i això s'ha de fer públic. Li vaig preguntar al pare, vull dir, si ell estava d'acord. Em va dir que sí. En el moment en el que ho vaig fer, ell ja començava a estar una mica malalt, va morir d'Alzheimer, no exactament d'Alzheimer, perquè ningú mora d'Alzheimer, però vull dir, amb bastat. I aleshores, doncs, això, vull dir, m'hi vaig posar. En un principi va ser transcriure directament, o sigui, tal qual. El meu fill durant una etapa també, vull dir, se'm posava al davant, jo darrere de l'ordinador, ell me l'anava llegint i jo l'anava passant, tal qual. I després va ser recomposar-lo. Perquè és molt curiós que en els moments més durs de la història el pare ho escriu en tercera persona. I m'imagino que fa un allunyament
sí.
d'allò que està passant. I clar, jo ho he posat tot en primera, per no atabalar, perquè hi havia moments que m'atabalava una mica.
Sí.
La primera, la tercera...
Inclús... Et feia
sí,
perdre't,
sí,
no?
Sí, deies, a veure, de qui està parlant ara, d'ell o d'un company? O... I aleshores, a l'ordenar-lo i posar-lo en primera persona va ser quan ho vaig veure clar. No, no, tot això és una forma literària que ha tingut ell en el seu moment d'allunyar aquell mal, posar-ho en tercera persona.
Ha sigut un exercici difícil de... Ho dic perquè quan es tendeix a transcriure... pel camí es poden perdre sensacions, informació... aquest exercici, que per mi, jo considero que és complicat, a tu t'ha resultat com?
No, complicat no. Ha sigut llarg. Uh-huh. Llarg, han sigut més de 6-7 anys. Diria que gairebé 10, entremig, entre unes coses i les altres. Però no, no m'ha sigut complicat. Lo complicat era arribar a la conclusió de què trec i què deixo. Què deixo ho tenia molt clar, què trec no ho tenia tant. Perquè, clar...
Sembla que tot és important, no?
Sí, exacte, exacte. I aquesta és la feina potser més feixuga de totes. Dir, trec això, ostres, no ho sé, eh? Però aleshores, clar, sempre comptes amb amics, amb gent a qui comentar-li i et diuen, home, no, això no ho treguis, allò potser sí, però això no. I bé, vull dir, entre tots, diguem que m'han ajudat també a que arribés a bon fi, jo crec que sí. Després, un altre problema és que, clar, avui en dia el tema d'editar llibres ja està complicat. Si et presentes amb una editorial amb un llibre de 400 pàgines, com que diuen, perdoni, què m'està dient?
Sí.
Aleshores, també, ho has de fer una mica, entre cometes, comercial, perquè t'ho acceptin i perquè diguin, bueno, va, 240 pàgines són assequibles. I aleshores, doncs, bueno, una mica, la feina ha estat aquesta, o sigui, la tria.
Aquest, el llibre, el resultat del teu treball, és un llibre que està publicat per Pol·len, heu hagut de fer un crowdfunding.
Ah, exacte. El vam fer i el vam superar de la quantitat que s'havia estipulat en un principi. Hi va haver persones que no se'n van assabentar perquè després m'han dit, ai, si ho arribo a saber, clar. Vull dir,
bueno, so... per si has de fer una segona part.
Ah, exacte. Home, de fet, vull dir, el Plàcid... el director del Memorial Democràtic em va donar la idea de que tal com anàvem parlant del llibre, em va dir, això és per fer un còmic. I en ello estoy.
Ah, sí?
Sí.
Ostres, ara sí que m'has deixat.
Sí, oi?
Sí.
Sí, perquè realment jo considero que, aviam, de la història d'Espanya, sobretot la recent, i diguem recent des dels anys 30, el que és el segle XX, els nanos en saben molt poc, però molt poc. I aleshores penso que és molt important que sàpiguen com es vivia en aquell moment, però d'una forma atractiva. O sigui, clar, avui en dia molts nanos, a veure, la tablet, l'ordinador...
És la manera d'arribar, no?
Exacte.
S'han de buscar els mitjans que ells fan servir.
Sí, sí, i jo crec que és una forma d'arribar amb ells, vull dir, fer-los-hi a través d'imatges... En els que hi hagi el text, evidentment no posarem globus d'aquells que només hi ha a la conversa, sinó la història fragmentada i escurçada, però amb imatges, perquè els hi sigui atractiu.
Home, és una fórmula.
Sí, trobo que sí.
I és interessant. No sé si se n'ha fet mai algun còmic...
A veure, jo sé, jo conec el de Paracuellos del Jarama.
Ahà, sí.
És l'únic, així, en plan d'un orfanat, de nens, de... Aquell parla de la postguerra. Clar, en aquest no es parlaria de la guerra, que els nanos de les escoles ignoren i dels instituts, perquè els hi fan passar per sobre, molt per sobre... No aprofundeixen i no es parla de les persones que van viure la guerra.
Sembla que avui en dia hi ha poc temps per aprofundir
en res,
no?
En res, sí, sí? Gairebé sí.
Hem de passar de puntetes
sí,
una mica per...
Sí, però jo penso que ens hem de centrar de tant en tant una mica.
Sí, ens hem d'entretenir amb alguna cosa.
Jo crec que no? Sí, i no amb les tablets, precisament.
Ja. Escolta'm una cosa, el manuscrit està titulat Germans. Uh-huh. Imagino que fa referència a aquelles poques però sòlides amistats.
Exacte.
Que va construir amb una sèrie de companys de l'orfenat.
Exacte.
Perquè els hi deia germans.
Sí, 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 hi ha molts moments que en el llibre és adeu germans.
Sí.
I, molt curiosament, el pare, poc abans de morir, ho va dir. O sigui, quan no se'n recordava de ningú, quan no ens coneixia, un dia estava sentat al meu costat en el sofà i va dir adeu germans. I no va trigar a morir, va trigar potser un mes o una cosa així. Aleshores, vull dir, no ho sé, jo realment era partidària de conservar aquest títol.
En canvi, clar, tu li has posat el llibre sol,
i
amb una S entre parèntesi. Aquest sol, jo no sé, jo la interpretació que he fet és el sentiment del teu pare durant aquests 13 anys en l'orfenat.
Exacte.
Sol, perquè a més ell ho diu explícitament i ho reconeix.
Em sento sol. Estic sol, completament
tot
sol.
Tot i les amistats, eh?
Sí, sí, sí. Però
se sentia sol.
Evidentment, o sigui, com a persona física, ell estava sol, la família l'havia abandonat.
La família paterna.
La família paterna. De la
sort
materna,
de l'àvia materna.
Sort de l'àvia materna, però l'àvia materna durant molt temps no sabia on estava el seu net.
Sí, és veritat.
I aleshores, clar, ell depenia de la família paterna i aquesta família no volia saber res d'ell. El volien tenir tancat, perquè el pare era un home que havia estat en el ja ho diré ara, que no em surt. Bueno, volia ser capellà, l'home.
Sí,
val?
Sí.
I aleshores, doncs, volia que el seu fill també ho fos. El meu pare, evidentment, després d'estar en un orfenat amb frares i monges i el tracte que va rebre, va arribar a la conclusió que seria tot el contrari. Vull dir, no.
Fa una amistat, o té un company...
Sí, en Subirons.
Que hi ha un moment que li diu... com, estem com canviats, no? Tenim els papers canviats.
Sí.
Jo tinc un pare que et tindria tu com a fill amb molt de gust.
Exacte.
I en canvi a mi em passa al
sí,
revés,
sí,
no?
Sí, perquè és durant l'època de la guerra i en Subirons és un nano que vol ser capellà quan sigui gran.
Sí.
I els seus companys es burlen d'ell, perquè a les nits resa i tot això, i el pare, d'alguna forma, bueno, potser li atrau aquesta figura de contestatària, no? De noi que s'enfronta als demés, i diu, bueno, m'és igual que us burleu de mi, però jo vull ser capellà quan sigui gran, aquell noi ho té molt clar. I el pare es fa molt amic d'aquest noi. I aleshores aquest noi té una mare que li diu que està boig, val? Que a més pateix del cor i té al·lucinacions i per això es vol fer capellà. I el pare li diu, veus, el meu pare seria feliç amb tu com a fill.
Exacte.
I jo seria feliç amb la teva mare.
Uh-huh.
Com a mare, la mare que a més ell no coneix i que és una figura com idealitzada.
És veritat, sí. Insisteix molt al llarg de tot el manuscrit... És molt recurrent, no? La figura
sí,
de la mare, una mare,
mare.
Que no ha conegut mai.
Clar.
I també una pregunta que es fa, que jo no sé si acaba resolent, i és per què l'han tancat allà? Per què el pare m'ha tancat allà?
Sí, sí. Sí, perquè d'alguna manera veure ells amb un príncep... Clar, la mare mora quan ell...
És que entra als 4 anys, no? Als
4
entra
als 4 anys a l'orfenat, però la mare d'ell mor quan ell té 3 mesos. O sigui, ell no la coneix. Però aquests 4 anys viuen amb l'àvia materna. Abans se solia fer això, vull dir, vivien els fills...
A casa de la
pares,
família,
a casa de la família. Aleshores, l'arrenquen d'arrel d'aquesta àvia materna que se l'estima i que és l'única que durant la història, després, quan el va visitar...
Va apareixent.
Li dona carinyo i li fa sentir el que és l'estimació i a través d'ella ell aprèn l'estimació. Hi ha un moment donat en el que diu, àvia, quantes coses et dec, perquè realment és la que l'ensenya a estimar. Però clar, en el moment que el tanquen en l'orfenat amb 4 anys, el desarrelen de tot això. I com que l'àvia paterna el vol tancat allà, pare el vol tancat allà i gairebé no el pugen a visitar, ell, aquesta sensació de soledat, de que m'han abandonat, de que m'han deixat, és molt forta, vull dir, realment la sent molt i és el que li dol moltíssim. I per això li vam posar Sol.
Sol. I però
i a l'entre parèntesis S, perquè ens explica la història de tots els companys. O sigui, realment tots estan sols i dintre d'aquesta soledat que tenen entre ells es fan germanor, es fan companyia. Aleshores, aquest entre parèntesi de la S és perquè engloba els companys també.
Bueno, també és una manera de tenir un record, no?
Exacte.
Cap als que van compartir durant Exacte. Aquell temps la seva vida dins d'aquella institució.
De fet, institució. Hi ha un senyor
sí.
que encara viu, de l'edat del meu pare, que va viure el mateix que ell en aquells moments, i ha vingut en alguna presentació, surt en el documental, és un senyor amb una memòria excel·lent,
que bé.
I una làbia, vull dir, l'home, bueno, té 40.000 històries per explicar. I ell sempre diu, envejo el teu pare que va saber abocar aquí tot el que després a mi, per exemple, m'ha anat fent mal al llarg de la vida. I amb ell semblava que no. El pare semblava que no li feia mal, això.
És una història, com dèiem al començament, personal, una història real, una història dura, una història terrible, en molts casos, una història sensible, també, i amb amor.
Sí.
I amb amor, també.
Jo també la trobo tendra. Eh?
Sí.
Tendra.
Abans, hi hem comentat una miqueta, no?, com era el teu pare, perquè clar, això passa factura, no, més que passa factura, però en canvi ell no va demostrar
no,
tenir
mai.
Aquesta rancúnia, almenys cap a vosaltres. I aquesta joia que també comentàvem abans, que ens has portat, que és el manuscrit original, on es veu efectivament, o es pot intuir la personalitat del teu pare a través de la lletra. És que és fantàstic, aquest manuscrit.
Tothom que l'obra es queda copsat.
Una lletra que per l'edat que tenia...
17 anys.
17 anys. Clara, claríssima, senzilla, clar. Transparent.
És que si tens en compte que ells, diguem que tota l'educació real la van rebre fins abans de la guerra.
Sí. Correcte, perquè ell comenta que també hi ha un canvi, no? Quan arriben
molt,
els milicians,
molt.
Que tot l'ordre que s'havia establert o que tenien establert al principi desapareix.
Desapareix. No? Que als nanos aquest desordre els hi encanta perquè per primera vegada se senten lliures.
Sí.
Val?
Però després em sembla que no gaire, no?
Exacte. I ja després de la guerra el problema és que bueno, l'ensenyament tira enrere totalment a l'època franquista i ells viuen una mica de l'ensenyament que han tingut fins als 9 anys, en el cas del meu pare, que és quan esclata la guerra, perquè posteriorment tornen enrere totalment. I, curiosament, bueno, curiosament no, es va fer expressament, vull dir, el títol de Sol, tal com està posat a la portada del llibre, és agafat de la lletra del pare.
Molt
I
bé,
això
no?
també té, té el seu què.
Està molt bé.
Sí, sí.
M'encanta, eh?
I sí, és molt... Bueno, el trobes aquí dintre, que és el que et deia, el trobes aquí dins.
Per cert, dèiem abans que la presentació, la primera s'ha fet a Sant Cugat, però hi ha...
N'hi ha més, hi ha la del Memorial Democràtic, que és el dia, si no recordo malament, el dia 7 o 9, 9 em sembla, 9 de juny, crec. És que mira... hi ha tantes coses
però
a casa meva que ho tinc tot apuntat en un calendari.
Però vaja, que fareu com...
Sí, farem
com una gira de presentacions.
Farem la del memorial, vull dir, hi ha diferents presentacions i jo espero que n'hi hagi més. Em volíem fer una molt important que a tothom li interessava moltíssim, que era en l'edifici que va ser l'orfenat, que ara és un institut, que es diu IES Vall d'Hebró, però això haig de dir-ho ara aquí perquè penso que és una ocasió molt, molt bona per dir-ho. El Consell Directiu de l'Institut ens ha negat la visita.
Motiu?
Jo, en el fons meu, crec que és mandra. estan a final de curs, tenen exàmens... Això els atabala, els atabala. Vull dir, perquè volíem fer una presentació, havia parlat jo amb el professor d'història d'allà, que té un llibre també, que es va interessar moltíssim i em va dir, es pot fer una presentació amb els alumnes, es pot fer una xerrada, fins i tot pot venir aquest senyor que, de l'edat del meu pare, que és viu, perquè els nanos, vull dir, visquin a una persona que realment va viure en aquells moments. Bueno, tot això se'ns ha negat.
Pues no s'entén.
No s'entén.
Perquè és bastant més enriquidor un testimoni directe d'una realitat com aquesta que estem parlant que no pas el que es pugui fer en una jornada amb un llibre
exacte.
O amb un tema en concret. Bé, doncs espero que s'ho repensin, eh?
Jo crec que sí.
Són a temps, perquè el curs que ve hi haurà, continuen havent-hi alumnes.
I jo sóc molt lluitadora i no me rindo. I...
Com el teu pare.
Bueno, suposo que algú he heretat d'ell, no?
Sí, senyora. Doncs Rosa Campmany, ha estat un plaer compartir aquesta estona amb tu per compartir aquesta experiència, aquestes vivències del teu pare en aquests minuts de ràdio. Que vagi molt bé.
Per mi també.
I felicitats.
Moltes gràcies.
Gràcies i bon dia.